El gall del monestir.
És temps de tertúlia al Sant Cugat a Fons, l'última tertúlia de la setmana. Avui en companyia de Marta Uixan. Molt bon dia.
Bon dia.
Víctor Alexandre, bon dia.
Hola, bon dia.
I Rogeli Padró, molt bon dia.
Molt bon dia.
A l'espera que ens arribin la resta de components de la tertúlia, si no hi ha novetats. Bé, doncs avui obrim la tertúlia amb el tema del dia. Del dia d'ahir, que és un tema que encara avui es continua analitzant, criticant, valorant, repudiant i tants altres adjectius que, bueno, de fet són verbs, accions que han provocat aquesta sentència sobre el cas de la manada. Una sentència doncs, molt mal rebuda i molt, molt criticada per part, sobretot, de la ciutadania. Dones i homes, també, que s'han manifestat arreu del territori, arreu de l'Estat, per condemnar, precisament, doncs, aquesta sentència. 9 anys de presó i 5 de llibertat vigilada per aquests homes que en grup doncs, van abusar en les festes de los Sanfermines d'una noia. M'imagino, no sé si cal donar més dades sobre aquest tema. És de tots coneguts com ha anat el judici, quina ha estat la sentència i la posterior reacció. Ara és moment cadascú de donar la seva opinió, les vostres versions. Qui vol començar?
Començo jo. Per mi és una vergonya i jo em sento igual d'atacada que es deu sentir ella. Però igual, o sigui, què ens empara ara? Què hem de fer? Què els hem de dir a les nostres filles, per exemple? No, resisteix-te, perquè si hi ha alguna càmera gravant que vegin que t'has resistit, ara bé, et poden matar si et resisteixes. No? La justícia no funciona. I em sembla que ja ens en estàvem adonant, però ara en aquest cas més. Aquests nois tenen potser fins i tot menys condemna que els rapers que aniran a la presó, cap al Tònic i l'altre no recordo, el Hassel, no? A banda d'això, és un patriarcat masclista, pel que estic veient jo, i no sé com ho arreglarem, perquè jutjar a una dona per com ha reaccionat perquè tenen 4 vídeos allà i deixar-ho en un abús i no una violació quan són 5 tios més grans que ella, més forts que ella, que ella està no sé com deu estar en aquell moment, és que no m'ho puc ni imaginar.
Home, en una situació de
bloqueig segur. Vaja, perquè totes i cadascuna de nosaltres en algun moment anant soles pel carrer, pujant a dalt de l'ascensor, tens el moment aquell de dir ai mare, què passa si passa? Què faig? No? Em defenso? Em deixo fer? Jo crec que la majoria pensem em deixo fer i quan abans acabi millor. No?
Això és justament el que recomana la policia de Nova York, és a dir, a les dones que són víctimes d'una agressió sexual, que deixin fer com a solució per salvar la vida. És a dir, que si resisteixen, corren el perill.
Sí, però després això no, ho tenen en compte la justícia.
Clar, és que depèn de la justícia que hi hagi al darrere. Clar. Si és l'espanyola, es begut oli, com li ha passat a aquesta noia. No? Però aquí veus el contrasentit. Es demana que en extremis, deixin fer perquè no saps quin és el perfil del teu agressor, del teu violador, i si és una bèstia absoluta, et pot matar. Aleshores, davant d'això, diu, deixa fer com amb el menor. Però justament, amb la justícia espanyola, el fet de deixar fer, si aquesta noia hagués, o la noia que sigui, hagués seguit aquest patró, justament això seria un eximent per a l'agressor. De fet, és una ofensa pel regne animal, no?, que es digui la manada, perquè és esgarrifós que quan veus el que diu el text, com s'argumenta per no considerar-ho, per no conceptuar-ho violació, doncs aleshores te n'adones del perfil ideològic que hi ha al darrere de qui ha redactat allò. Clar. Els jutges s'han de portar a toga i tot això perquè pensem que no són homes o dones, és a dir, que no són éssers humans, sinó que són éssers superiors, que aleshores quan es posen allò...
Superherois.
Tota la seva ideologia, tota la seva, saps? Tot això ha quedat al marge i allà imparteixen justícia perquè són éssers divins que venen d'un altre lloc i no tenen ideologia. Això és una absoluta fal·làcia, són éssers humans, evidentment s'equivoquen com tothom, però també tenen ideologia. Alguns ja la demostren, justament amb les seves sentències, evidentment, i tenen el seu equip de futbol, tenen les seves passions, tenen les seves febleses, tenen les seves inclinacions, tenen els seus conceptes, i algú deia, bé, és que es tracta, hi ha, en el món de la judicatura hi ha tot una generacions d'individus que han nascut amb aquest concepte patriarcal, etc etc. Escolta, amb aquest concepte hi hem nascut tots. I això no és una excusa. Això no és una excusa. Diu, no, és que clar, com que jo he nascut i tal, i en l'època del franquisme... No, escolti, això hi hem nascut tots. I com que damunt de les espatlles tens una cosa que es diu cervell, per molt que tu... Si no, escolti, ara serien cantant tots els que vam estudiar cantant el Cara al Sol, perquè no ens quedava més remei, ara tots seríem Cara als solistes, no? De manera que home, has d'utilitzar el cervell per això. I aquests individus, doncs, clar, són profundament masclistes, perquè un jutge pot ser profundament masclista, per molta toga que es posi. I quan es troba en situacions com aquesta, aleshores demostra, justament, li surt tot allò que ell porta dins. El que és la qüestió és que no és només d'un, són diversos. I tots coincideixen, fins i tot un, el que no coincideix, justament encara considera aquell que s'han passat, perquè realment els agressors haurien de ser, són éssers innocents que no han comès res. En un estat que té la tortura com a festa nacional, s'entén perfectament que una violació sigui conceptuada com a abús de diversió.
Deixeu-me que saludi, donarem la benvinguda i després la paraula al Rogeli, al Cristian Treceño, al Jaume Pla. Estem opinant sobre la sentència de la manada. Rogeli.
Sí, no, el que anava a dir és que aquestes sentències haurien de ser exemplars. Els exemplars vull dir que realment hauríem de notar els ciutadans, tots i totes, que realment hi han situacions com aquestes, que són situacions límits, extremes, jo diria, de vulneració dels drets i de la intimitat de les persones, en aquest cas de les dones, que són, no tenen excusa. Realment aquí crec que la judicatura hauria de ser contundent en els seus càstigs. Aquests últims mesos, aquests últims anys, hem anat veient que han passat moltes coses a nivell de justícia, no solament a aquest nivell que estem parlant ara, de violacions de dones i dels seus drets, sinó també en altres qüestions que s'entreveuen que hi ha una justícia que la ciutadania en general, jo sóc un ciutadà normal i corrent, doncs notem, sense tenir gran informació pel que és el tema de la justícia, no tenim una formació, diguéssim, molt important, però sí que notem que realment la balança moltes vegades es decanta cap a la banda, en aquest cas, masclista, i encara predomina això, que realment el que pugui passar amb una dona, de tocar-li el cul o d'anar al metro i fotre-li una rambada, ho dic així perquè és que realment és el que està passant i és, ho considero una falta de respecte, d'educació i molt més, doncs tot això que està passant sembla que això no tingui cap mena d'importància, perquè encara el que predomina en la nostra societat encara és la societat masclista i per tant això no és res més per molta gent que una expressió més d'això, de la preponderància, de la prepotència dels homes, que després això es veu reflectit en la justícia, perquè realment el que passa és això, que és poca cosa, no? No passa res. La dona se'n va tranquil·la cap a casa, potser li ha agradat i tot, fixa't tu, i després doncs, les repercussions que hi ha són poques. Jo crec que haurien de ser, ja no dic que qüestions exemplars ja, sinó reals ja, dir, escolta, a veure, el respecte a l'educació a les persones, en aquest cas a les dones, passa per qui la fa la paga, així de clar, i ser contundents.
Més opinions, Jaume?
Bé, doncs el que ha passat aquest és que hi ha dos casos, diguem, un al costat de l'altre, que són totalment diferents, però hi ha el del jutge de la manada i els altres, el dels nois
del Sasso.
Del Sasso. Bé.
Sí, sí, és aquest, em sembla que és aquest. Amb aquest micro tenim algun problema, però ara de seguida ho solucionem, eh? Sí. De seguida ho solucionem.
Bé, doncs aquest de la manada és tan indecent tota la...
A veure, espera't, Jaume, a veure si ho podem arreglar. Canviarem el micro. Vinga, ara sí.
Doncs és tan fort el que s'ha fet que és que demostra que la justícia no està al segle XIX. No? O sigui, hi ha comentaris de l'informe que fan que diu, per exemple, que no hubo ni gozo ni regocijo. Això de regocijo és una paraula del segle XIX, de l'època del Juan Tenorio, no. Pregunta-li a algú a veure què cony era regocijo i no ho saben, la gent jove no ho saben, no? I temps enrere parlava un altre judici que hi va haver-hi, que deia, no sé, discutia si eren galgos i potencos, una cosa del Samaniego del segle XVIII. I ho escriuen així perquè pensen així. El fumut d'això és que pensen d'aquesta manera totalment retrògrada i del segle XIX. I és tan gros que hi ha l'altre jutge que diu que haurien de... No té causa i que l'haurien de no anul·lar, sinó no sobreseir el judici, no, perquè en algun sentit i que quasi bé l'haurien d'indemnitzar, no? I aquest jutge González, que diu González, seguirà fent de jutge, no li passarà res, ningú l'impugnarà, ningú el denunciarà, perquè no pot fer de jutge. I aquest jutge seguirà fent altres casos que no se'n parlarà i serà d'un machisme total i absolut. I en canvi, els nois del Sasso, també és un altre judici, s'ha demostrat que era una baralla de bar i els jutges diuen que no, s'enganxen amb ETA i s'enganxen amb el terrorisme. I quan un dels nois que van barallar presenta un vídeo que es veu que el que diu que ho van revolcar i li van fer molt bé la roba, porta un americà, ai, una camisa blanca involuta...
És un dels guàrdies civils.
Un dels guàrdies civils. No accepten aquesta... Poder ser manipulada. Conya, que feu un tècnic cinematogràfic i es demostra de seguida. Si una filmació és manipulada, es veu de seguida. Com que no és manipulada, no els interessa exhibir-la, no? I per altra banda, l'altra, és tan injust que un dels també policia de la manada, hi ha un que és policia, el foten a la presó i cobrarà el 75% del sou tots els anys que estigui a la presó i no perdrà el càrrec. Bueno, davant d'una situació tan escandalosa així, escolta...
Un és guàrdia civil,
és guàrdia civil
i un altre és militar. I a més, justament, hi ha dos, un d'ells crec que és el militar, que també formava part dels ultras del Sevilla de futbol, dels guiris. Vull dir que ja es mouen en un ambient, en un caldo de cultiu.
I un d'aquests dos havia fet una altra violació amb una noia de Pozo Blanco,
bueno, és que dels cinc, de Còrdoba. Hi ha quatre, crec, que estan implicats en aquest cas.
Però bueno, aquests 9 anys a la presó, ja en porten un any i mig, i per bona conducta al cap de quatre en sortiran, vull dir, ara ho han de recórrer, no sé què passarà, però és que és tan infame tot això que la justícia espanyola no... Llarena per un cantó i aquests altres per un altre, i passa al País Basc, que no és a Catalunya, que diem no s'hi revengen perquè és Catalunya, no, és la justícia espanyola en general, està al segle XIX i és intolerable.
Cristian.
Mira, jo aquesta nit he dormit malament. Ahir vaig fer un doblete nefast per dormir tranquil a la nit. Primer vaig veure el Telenotícies, amb la notícia de la manada, entre d'altres. I després se'ns va acudir la meravellosa idea de començar a mirar el conte de la criada, la Handmaid's Tale. És una sèrie que parla sobre una distòpia amb un futur immediat on els Estats Units entra en una dictadura. No està clar si tot els Estats Units o una part, almenys en les alçades de la sèrie. Està basat en una novel·la de l'any 85 o 86, crec, no recordo el nom de l'autora.
Margaret Atwood.
Exacte. I jo les novel·les no les he llegit, no sé com estan. La sèrie no sé si és 100% fidel a les novel·les que es van escriure el 85 o no. Diu la Marta que sí, que bastant.
Sí, bastant.
Després de veure el Telenotícies... veus aquesta sèrie i...
Contextualitzo
una mica. Sí, la sèrie,
jo
la
tinc
sèrie
informació,
món,
però... Sí, potser...
La sèrie parla d'un món distòpic en el qual resulta que bueno, la distopia total, i les dones estan jerarquitzades per utilitat. És a dir, hi ha les dones dels comandants, que són els jefes del sistema fascista, hi ha les que els hi diuen les tietes, que són les com unes madres superiores que cuiden de les criades. Aleshores hi ha les criades, que són dones que encara són fèrtils, perquè no se sap per què la major part de dones no són fèrtils, no t'acaben d'explicar ben bé, un problema amb l'alimentació, algun tema de residus nuclears, o no se sap, encara no sabem ben bé per què, però va així. I aquestes dones les tenen captives i aleshores estan al servei dels comandants perquè les fecundin un cop al mes quan són fèrtils, no? La imatge és brutal perquè la dona del comandant es posa a la criada entre les cames, l'aguanta, i el comandant d'una forma com molt ritual i a més molt salvatge i molt freda es baixa els pantalons i la viola, no? Directament. La viola per fecundar-la. Tot emparat sota una dictadura d'una secta cristiana, la qual entra al poder...
Estem a la sèrie, encara?
Sí. Mal. Encara que no ho sembli, sí.
Sí.
Tot emparat per un cop d'estat que hi ha, que no se sap ben bé com s'ha perpetrat encara, però sembla ser que hi ha hagut un cop d'estat, però que a més també abans del cop d'estat la societat ja va començar a canviar amb uns valors i tal, on les dones per anar a comprar necessitaven autorització del pare o del marit, no sé si us sona això, etcètera.
Bueno, jo crec que estem ja en el context de la sèrie, sí.
Clar, tu veus primer el Telenotícies i després continues veient aquesta sèrie... I hosti, tu, te'n vas al llit fotut. A part de que els dos capítols de l'inici de temporada són molt durs. No entrarem en detalls, però són molt durs, molt durs. Però és que els estàs veient i és que, inevitablement, si tens dos dits de front, reflexiones. I te n'adones que és...
Realitat i ficció?
No que realitat i ficció. Hi ha moltes diferències, gràcies a Déu encara, entre la realitat d'avui en dia i el que ficcionen en allà. Déu me'n guarda ser demagog. Però del que te n'adones és que no seria tan difícil que això passés. Saps? Avui en dia, a l'any 85, el que t'estan explicant allà, en plena Guerra Freda, amb uns valors a l'alça de llibertat, és que hem fet una involució brutal, no? Però avui en dia és que te n'adones que estàs a les portes de que això pugui passar en qualsevol moment, en qualsevol lloc. D'Europa o d'Estats Units o fins i tot Canadà o allà on sigui. És brutal, és brutal. La cruesa amb la que està narrada i la maestria amb la que està feta la sèrie. La sèrie és brutal. Està molt ben feta, molt ben feta.
Això és, sí, que això que diu el Cristian és, de fet és trist, però realment és així, que pot passar en qualsevol moment i en qualsevol lloc, perquè les agressions hi són arreu del món. Es deia, bé, les xifres, per exemple, circumscrites a Europa, una de cada 20 dones ha patit alguna agressió sexual al llarg de la seva vida. Una de cada 20 a Europa. Que diguéssim, és el primer món, el
doncs
món,
imagina't
el món
els
ideal,
països subdesenvolupats, o envia...
Sí, però és que el problema d'això, o sigui, ara enteneu-me, eh? Agressions n'hi ha hagut sempre, de bandarres n'hi ha hagut sempre. El problema és quan el sistema, en certa manera, ho legitima.
Clar.
I això és... O sigui,
clar.
Vull dir, aleshores, el tema és que ara te n'adona... Tu t'imagines que això hagués passat a l'any 85, lo de la manada? Aquesta sentència judicial? Jo no m'ho puc imaginar.
No sé, bueno, jo sí, bueno, m'ho puc imaginar, jo tot ho pots imaginar, no? Però perquè realment...
Jo, a l'any 95, és igual, jo, anys enrere no se m'acudiria mai que hi hagués aquesta sentència, però és que anys enrere no se m'acudiria mai que hi hagués el que està passant. És que no t'entrava al cap, no? Probablement hagués pogut passar igualment, eh? Hagués pogut passar igualment, però...
Bé, va haver-hi el cas... Home, va haver-hi el cas, sí, i tant, va haver-hi el cas d'aquella noia, d'un jutge, no sé si era de Burgos o no sé, em sembla que era de Burgos, una noia que va patir aquesta violació i l'eximent, el jutge deia que com que ella duia una faldilla curta, ell havia provocat aquella agressió. Això ho deia la sentència.
Sí, això...
I això va ser, em sembla que va ser els anys... Em sembla que va ser els anys 80.
Pues imagina't, com aquella pel·li de la Jodie Foster, ara m'acaba de venir el cap.
Sí.
No me recordo com es diu.
Que és molt joveneta i que la,
sí,
la violen.
Que la violen a sobre una taula de billar, sí. I li diuen que és culpable perquè anava borratxa i amb una faldilla curta.
Sí.
Realment.
Sí.
Jo recordo com es diu.
Jo crec que això és un tema que...
Era taxi driver, perdó?
No.
No, ah, no, taxi driver...
No, taxi driver era una nena, Jodie Foster.
Fa de nena...
De prostituta, sí.
Meuca, sí. Mm.
Jo no vull justificar res ni a ningú, però jo penso que això ha passat no, si no sempre, gairebé sempre.
Al llarg de
sempre.
Tota la història de la humanitat, Rogeli.
Jo sempre he sentit dir parlar. El que passa és que ara potser hi ha més repercussió mediàtica, hi ha més sensibilitat també, la gent estem més al dia i ens n'assabentem més. Però després jo tinc moltes amigues, jo tinc més amigues que amics. I quan tens un punt de confiança, quan hi ha una certa confiança, t'acaben explicant moltes coses. I us he de dir que moltes amigues m'han explicat que en algun moment de la seva vida ja han tingut algun episodi de tocaments, d'intents de violació i de...
O de por, simplement.
Sí. I això ha passat amb nens petits també, això seria un altre tema d'un altre dia, en tot cas, però en el cas de les dones, quan parles amb elles, en algun moment, o en diversos moments de la seva vida, et trobes que és un tema que es reincideix, que va passant, que ha anat passant i que realment t'ho expliquen i al seu moment no ho van fer palès o no us va explicar perquè potser formava part d'una societat, d'una d'allò, potser ho deies a casa fins i tot als pares i dius, mira, és que aquest noi m'ha posat amb el cul o m'ha baixat les calces, o el que sigui, i a casa, doncs, bueno, és una cosa, no passa res, no? És aquelles coses que deien, no? Però resulta que ja aquesta pràctica ha sigut més que habitual, per desgràcia, no? I fins i tot ha arribat un moment que s'havia incorporat com una cosa normal, anar a la discoteca, fotre't la mà al cul i ballar i tal, no sé, és que home, aquest tio portava una copa de més i ja està, i ho deixem així, no? No, jo crec que a veure, que hem de ser estrictes, sobretot les dones, però també els homes, està clar que sí, tothom, i educar en els nanos i en les persones en aquesta línia. Ara m'ha sortit la paraula educar. Les escoles ho porten molt bé, aquesta cosa, també. El tema de la coeducació comporta això i ho fan molt bé. Els nens i les nenes aprenen a conviure. I llavors jo la pregunta que em faig moltes vegades és dir, ostres, després d'anys de conviure en escoles, en instituts, en la pròpia universitat, gent amb cultura i sense cultura, perquè aquí no, crec que no es tracta de precisament de tenir o no tenir cultura, sinó de l'instint animal que sorgeix a vegades en els llocs i en les persones més impensables, que sorgeix això. Alguna cosa estem fent malament, les persones.
Oh, i tant!
Alguna cosa estem fent malament. I aquí és on hem d'incidir. A part del tema judicial, que ja dic, és recriminable 100% i que, a més, evidentment, s'ha de revisar, també ens hem de revisar nosaltres mateixos, cadascun de nosaltres, les famílies, els pares, tots, perquè aquest és un problema que està al carrer i està passant, i és evident, i això el que no hem de fer és tapar-ho, perquè, ja dic, l'exemple que jo conec de moltes noies és que realment en algun moment han patit aquesta qüestió i l'arrosseguen al llarg de la seva vida, perquè algunes en parlen i et diuen és que a mi això em va passar quan tenia 6 anys, o 7, o 8 o 9, i en tenen 60.
Sí, sí. La majoria de dones realment s'han trobat en alguna situació d'aquestes, això que explicava la Marta, de, entres en un ascensor i hi ha un desconegut. Aquesta sensació de por és molt difícil de verbalitzar-la, d'explicar-la, perquè aquell individu no t'ha fet res, ni transmet cap mena, no és un monstre que dius, hosti, aquí, saps, si me'l trobo en un carrer fosc. No, és una persona normal, aparentment, però no saps, és algú que és més fort que tu. I en un moment determinat, aquesta por, per sentir-la, per experimentar aquesta por, t'ho pots imaginar, però has de ser dona per sentir-la, per entendre-la bé. Perquè si no ets dona, bé, ho entendràs, ho comprendràs, però difícilment l'arribaràs a sentir. Perquè, clar, no t'hi has trobat mai ni t'hi trobaràs mai en aquesta situació. I, de fet, ara que l'estat espanyol inhabilita, per exemple, jutges perquè les seves hores lliures redacten constitucions, com si en les hores lliures podessis redactar una constitució o una bíblia o el que et doni la gana, en canvi, jo penso que aquests magistrats o jutges, no sé quina és la diferència entre aquests senyors jurídicament parlant, aquests sí que haurien de ser inhabilitats, perquè algú amb aquesta mentalitat tan profundament cavernícola, amb una mentalitat tan profundament masclista i classista, no poden impartir justícia. Poden dedicar-se a altres coses, però no impartir justícia, perquè no la imparteixen, perquè la seva ideologia tan profundament reaccionària i feixista, doncs, desemboca en sentències com aquesta. I aleshores això ve del concepte que hi ha androcèntric d'aquesta societat, del món en general, que es converteix la dona en una possessió. La dona sempre és una possessió, és un territori a conquerir. I aleshores, per això, en les guerres, la dona sempre és un botí de guerra. L'home no. L'home se'l mata, se la fusella, però a la dona se la viola, perquè la dona és un botí de guerra. I per això en totes les guerres hi ha violacions. L'enemic, quan entra, viola les dones. Per què? Perquè és la manera que té d'humiliar el seu enemic. És a dir, ha entrat fins a la cuina de casa teva, saps? Es viola les dones. Els homes no se'ls viola, els homes se'ls mata només. Aquest concepte, i ho hem vist fins i tot en cascos blaus, a Europa, déu-n'hi-do, què no faran els que no porten un casc blau? És a dir, que l'individu, quan se sent impune, emparat per un entorn, per un grup determinat, vinga, va, tal, o per un uniforme o una jerarquia, és capaç de les... Allà surt l'autèntic individu. I el que no ho porta dins no reacciona, no ho farà mai. Sí. Com a mínim s'apartarà d'aquelles bèsties. O si intenta oposar-s'hi, encara pot sortir ferit. Però el que ho porta dins, allà diu, ostres, aquí tinc el cel obert, perquè la impunitat, i això és el que passava, per exemple, en règims feixistes, que surten torturadors, que en una vida normal no podrien torturar, però com que el règim els empara, allà surt tota la seva perversió, la seva morbositat, i amb el nazisme es va veure, el que feien metges, torturant i interns dels camps de concentració. Saps? Però això és l'ésser humà, no són éssers que han vingut d'un altre planeta, són éssers humans, som nosaltres, és la humanitat, que encara es continua comportant com si estigués a l'època de les cavernes, on agafaves la femella, li feies això i la deixaves perquè no era absolutament ningú, i com que era feble no hi havia problema. Encara hi ha aquesta mentalitat, per molta toca que et posis i visquis a Madrid.
Sí, però això ho dius d'una manera general i està molt bé, sempre parlem de com està situada la dona, no? Però és que jo em penso en el fet actual, que no canviarà res, i en cap país d'Europa hi hauria una decisió com aquesta, han fet aquí, a cap país d'Europa. I un dels jutges a sobre diu que els haurien d'absoldre.
Sí, havia...
Que això automàticament aquest jutge no pot fer de jutge. Quan, torno a dir, a qualsevol país d'Europa aquest jutge ja no seria jutge, perquè és un home que és un masclista absolut i no li passarà res, seguirà cobrant el sou mateix i seguirà pensant igual. I demà tindrà un altre judici amb una altra dona violada i com que serà de poble i no se n'haurà parlat més, seguirà opinant igual. I això és el greu. O es canvia la justícia espanyola o es canvien els jutges i això seguirem igual.
Jo volia recuperar una cosa que ha dit el Rogeli fa una estona, m'ha semblat molt interessant. Ha dit que a les escoles es treballa molt bé el tema del respecte de gènere, etc, etc. Però és que ens trobem en un moment en el que jo crec que hi ha una gran confusió respecte als nanos envers a la sexualitat, que sempre hi ha sigut, la sexualitat s'ha de descobrir. Està bé que la sexualitat sigui accessible i una cosa que se'n pugui parlar, però no s'ha de confondre això amb el que jo crec que s'està confonent avui en dia, que és amb la pornografia. És a dir, els nanos ara escolten reggaeton, molts conscients de que les lletres són sexistes i diuen que les lletres que són humiliants, humiliants i desastroses, i les obvien, perquè diuen que això no interessa. Per tant, fan com una divisió, que dius, no, això no funciona així, senyors. A la meva època, quan érem adolescents, precisament una de les coses que intentaves trobar amb la música que escoltaves era un missatge. I aquest missatge, per més que diguin que no importa, jo estic convençut que, en certa manera, cala.
Cala.
Val? Sí. Perquè ho veus. Veus el comportament dels nanos més joves... I tots hem tingut 15 anys i les hormones desbocades, però el comportament ara és lleugerament diferent de quan nosaltres érem joves i no cap a millor, precisament. O sigui, el tema del WhatsApp, l'anonimat que et donen les xarxes socials per humiliar, per vexar, per aprofitar-te'n de la intimitat d'una persona i fer-la pública, l'accés que tens també de forma anònima i d'una forma molt fàcil a la pornografia a través d'internet, que abans, a veure, abans, si tu volies veure una revista pornogràfica o volies veure una pel·lícula pornogràfica, l'havies d'anar a comprar, hi havia d'haver algú del teu entorn o tu mateix, petit, que tinguessis els nassos d'anar i fer-ho, i això en si ja podia ser una aventura.
I després amagar-la.
I després amagar-la.
Sí. Ara
és impune això, no? Vull dir, es fa amb un clic de ratolí i tens accés a unes determinades coses que jo crec que no toquen, saps? De forma tan fàcil i tan així. El debat de la pornografia seria un altre, però vull dir, tot això amb un nano, jo estic convençut que el confon. Per més que tingui un input per part de l'escola, que és que ho estan treballant molt, perquè són conscients que és una cosa, i des de les cases de la major part de pares també es treballa molt, però aquests nanos estan en una societat que això passa, i només falta que un de la classe amb el mòbil posi una pàgina pornogràfica. O un de la classe amb un grup de WhatsApp comenci a passar fotos d'una nena amb sostens o amb calcetes o despullada perquè li ha fet. Val? A la meva escola, quan jo era petit, un nano va agafar una càmera de vídeo i la va ficar dins del vestuari de les nenes. Val? Per veure les despullades. Vull dir, era un imbècil aquest, val? Era un imbècil i era un pervertit. Ho era. Però veure, era una cosa...
Era innocent?
Què vols dir?
Ah, no, que va fer...
No, ell volia veure les noies despullades per masturbar-se, a punto pelota, és així, vull dir, no té més, no cal que ho decorem, això, no? No ho estic frivolitzant, tot el contrari. El que vull dir és que això ha passat sempre. Sempre hi ha hagut algú que ha intentat... sempre hi ha algú pervertit al voltant, clar, sempre, vull dir, aquesta gent existeix, no? Però el mal que va fer aquest nano va ser molt limitat, perquè no hi havia internet ni xarxes socials. O sigui, aquest nano, les noies van veure el pilotet vermell de la dutxa, ai, de la càmera, quan van apagar el llum, si no, no ho haguessin vist, i es van deixar una cosa, van entrar i ho van veure, perquè ho havia posat, no me'n recordo com, i clar, van entrar, van mirar el vídeo en el vestuari, les noies no arribaven, i el profe no sé què, i van arribar les noies amb la càmera, la qual cosa va ser fantàstica, i van dir, mireu què hem trobat en el vestuari. I van fer... Pah! I la van rebentar a terra. Val? Abans van tenir el senderi de treure la cinta com a prova de lo que havia fet aquest nano, no? Per donar-los una... Vull dir que molt ben fet per les noies. Però tu imagina't això que passa i que deu passar avui en dia...
Perdona, quines edats eren?
Jo crec que devien tenir...
Què feies, EGB?
Sí, 14 anys, 13, 14 anys. Estaríem a estar 7è o 8è d'EGB. 13-14, no
sí,
és això?
Sí, sí.
Escolta, tu, o potser primer de bup i tot, eh? Potser teníem 14-15. No, no, ja érem grandets, eh? No érem nens de 5è de bàsica. No, érem... I aquest nano, bueno, el van expulsar, tal... El van expulsar un parell de dies, però jo recordo companys que deien, jolín, qué pena que no hemos visto el vídeo, no? Saps? Vull dir, això sempre ha existit, però el mal que es pot fer ara és molt bèstia.
Però el càstig va servir per alguna cosa o va reiterar?
No va reiterar. Crec que l'any següent aquest nano ja va marxar de l'escola. Em sembla, no me'n recordo massa.
La càmera devia ser del pare o la mare, perquè clar, no crec que si tenia 14 anys jo no crec que es pogués comprar una càmera de vídeo.
No, suposo que era dels pares i que l'havia agafat d'estranges i tal. No, a veure, aquest nano em feia de les alçades d'un campanar, eh? Vull dir, però això ara és diferent. O sigui, ara amb un clic de ratolí o amb un envio a través del WhatsApp és que tot es magnifica. I aquest caldo de cultiu que hi ha al voltant de les escoles es fa molt difícil de treballar. Perquè a la meva època anaves al cau i te n'anaves d'acampada i bueno, si eres del cau i tal, doncs les teves primeres experiències, si li vols dir sexuals o afectives, perquè sexuals, poc, és evident, vull dir... Però el primer aproxim... Era tot una altra cosa i estaves en un entorn més segur, més pautat, amb... d'una manera que ara no. Ara jo tinc la sensació que, tot i que això encara existeix, els nanos estan molt confosos amb aquest caldo de cultiu que tenen al voltant que fa que no entenguin realment el que és la sexualitat. I aleshores passa el que passa, que és el que tu deies, que no respecta. I saps què passa ara? Que no només la dona és un trofeu a les guerres, sinó també és un trofeu el dissabte a la nit, molt sovint, saps? O el divendres a la nit, o el diumenge a la tarda, a la sessió de tarda de la discoteca, on teòricament no hi ha alcohol. I això és un problema. I tot això envoltat de música de reggaeton, que teòricament el missatge no és el que ens agrada.
Bé, doncs... ocuparem els últims minuts parlant del tema habitual del procés, perquè el Tribunal Constitucional accepta la impugnació de Rajoy, que es va presentar el mes de gener, suspèn la candidatura de... Bueno, la possibilitat que s'investeixi Puigdemont president. Ni a distància ni sense distància. Un cop més a la situació que tornem a insistir i recordem que el rellotge continua corrent, continua passant i que si no hi ha canvis, si no hi ha novetats a temps, doncs ens veurem abocats a una nova convocatòria electoral, tot i que des del sobiranisme s'intenta doncs calmar una miqueta la situació dient que hi haurà una solució, que no s'hi arribarà a aquest extrem. Opinions? Ui. Canviem de tema, eh? Si no voleu. Canviem de tema, Jaume.
No, és que estem parats, no... No,
estem sortirem. Parats, però el rellotge no, eh?
Esclar. No,
el temps gent... continua passant.
No hi haurà, jo crec que no hi haurà eleccions i posaran un altre president, que serà la quarta tentativa. I...
La quarta no, la quarta ja l'hem fet.
Per això, doncs, la cinquena. I acabarem a haver-hi un president, sí, jo crec que...
President o presidenta?
O presidenta, sí, sí. Els que ells acceptaran... I bueno, almenys hem de remuntar-ho, treure el 155 i no parlar d'independència, però fer-la igualment, vull dir que això seguirà igual, vull dir que la gent està disposada a plantar cara com sigui, ara a utilitzar la paraula, ja cessen immediatament, doncs bueno, fer la guerra però sense dir-ho. Però hem de fer, jo crec que anar a eleccions seria contraproduent per tothom.
Contraproduent.
Sí, sí, sí. Menys pel PP, perquè més avall ja no pot caure. Llavors, esclar, però jo crec que hem d'anar endavant.
Jo crec que el Puigdemont acabarà sent president tard o d'hora, més tard que d'hora. I que realment hi ha una fractura tan gran que ja no és una fractura, és una falla, que no hi ha ni, no hi ha cap pont que ho pugui tornar a juntar, això, ni cap. I que potser no són dos, no són tres, no són cinc, són 10 o 20 anys, però al cap d'aquest temps hi haurà la independència a Catalunya, segur.
Qui es pensi que quan vingui un president nou, el que sigui, això canviarà i les coses normalitzaran i tot això, Déu li conservi la innocència tota la vida, perquè no, és a dir, perquè el 155 es retiri, sigui amb el seu nom o amb un nom emmascarat, i això implica sobretot les finances de la Generalitat, no desapareixerà de cap de les maneres, perquè l'estat espanyol ja ha vist que l'independentisme no era cosa d'uns polítics determinats que arrossegaven el poble, que va, era la gent la que en va empènyer els polítics, perquè molts no pensaven fer res. I com que han vist això, i que el moviment independentista és prou fort i que no fa marxa enrere, l'única possibilitat que tenen és tenir Catalunya ben escanyada, lligar-la curt, i la manera de lligar-la curt és, doncs, controlant absolutament la Generalitat, les seves finances, i ofegant el que ells consideren que és vital, que són els mitjans de comunicació. No tancaran TV3 ni Catalunya Ràdio, això seria un escàndol. Si no van tancar Ràdio 4, saps? No tancaran això. Però hi ha una manera de matar-les, que és ofegar-les econòmicament, de manera que no puguin fer res i es converteixin no en emissores nacionals, sinó en emissores absolutament provincianes. Fent tot això, doncs això és el que es pretén amb un president titella que aparegui i que es digui com se digui. No ho dic en to pejoratiu, ho dic en el to amb què espera Espanya que sigui el president de la Generalitat, igual que sigui exactament igual que el president de la Comunitat de Madrid, que no pinta res perquè el partit decideix qui mana i qui no. Llavors, això no ho entenen com el president d'una nació que es diu Catalunya, una nació d'Europa, sinó com una colònia en la qual ells posen i treuen el que ha de ser president. Per dignitat ha de ser el president Puigdemont, que és qui va sortir a les urnes escollit pel poble de Catalunya.
Molt bé, no ens queda temps ja per res més. Només agrair-vos novament la vostra participació en aquesta tertúlia, desitjar-vos bon cap de setmana i esperar-vos a divendres que ve.
I felicitar que
Les Montses,
el tertulià ha sigut el segon llibre més venut de Sant Cugat.
Ah, sí?
Home, el segon.
Ah, sí, sí.
Víctor?
Ah, felicitats.
Els amants de l'Aran van ser molt anys. Sí, va anar molt bé.
Molt bé. Mira. El Becari ja fa feina, eh? Gràcies.
És la meva feina.
Gràcies, Jaume.
Gràcies a tots. Molt bon dia.
Bon dia, bon cap de setmana.